amb Francina Ricard.
Bona tarda, és la 1:05. Benvinguts a l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio.
Ara les escoles dominiques, com és el cas del Roser, s'han constituït en federacions i és des d'aquesta federació que s'ha demanat poder tenir una línia d'ESO a l'escola Roser.
Escoltàvem a la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, informant al ple sobre la possible creació d'una línia d'ESO a l'escola Mare de Déu del Roser. Aquesta va ser una de les informacions del ple celebrat ahir al vespre. Tot seguit en farem la crònica sencera. Repassem ara la resta de notícies destacades de la setmana amb la nostra companya Laia Prats. Titulars.
Ripollet és un dels municipis de més de 20.000 habitants amb menys pisos buits, segons l'Institut Nacional d'Estadística.
Conversarem amb Famílies en Acció, que ahir a la tarda van fer una tancada a l'escola Els Pinatons per reivindicar un ensenyament públic de qualitat.
Coneixerem també el veredicte del concurs de punts de llibre convocat per la biblioteca que es va donar a conèixer el passat dimarts.
Repassarem com va anar el Sant Jordi a la Rambla i els llibres amb més èxit del racó de les lletres locals.
Ens acompanyaran el regidor de Joventut, Rafa Gómez, i Marta Buixó de l'Espai La Gresca per parlar sobre els casals d'estiu.
Més notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 26 d'abril de 2013. Comencem.
Esteu escoltant Info.
Ahir al vespre es va celebrar la sessió ordinària del ple municipal del mes d'abril amb 10 punts de l'ordre del dia. El primer punt destacat va ser la modificació de les competències de les comissions informatives de serveis centrals i territorials per tal d'adequar-les als canvis organitzatius del departament ubicats al carrer de Balmes número 8. El punt es va aprovar amb els vots favorables de l'equip de govern format per PSC i CiU i l'abstenció de la resta.
En l'àmbit urbanístic es va donar llum verda al text refós del pla especial de la parcel·la d'equipament privat del carrer Verge de la Mercè tocant a l'autopista. La novetat és que s'ha inclòs un pla de mobilitat requerit per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona. Aquesta modificació s'ha realitzat a instàncies d'un promotor privat per construir una residència per a la gent gran i pisos tutelats. El Compromís per Ripollet, tot i acceptar la necessitat d'aquest equipament, va argumentar que aquesta promoció pot afectar el futur d'un equipament de similars característiques impulsat per l'Ajuntament. Escoltem Antoni Pijuan.
Podem tenir, es pot passar, que puguem tenir dos equipaments de les mateixes característiques a Ripollet. Més encara quan en l'estudi que s'ha presentat al promotor privat vol concertar les places, les vol concertar. La pregunta és si algú ha estudiat el nombre de places que calen per donar assistència a la nostra gent gran. Nosaltres que sapiguem, aquest estudi no s'ha fet. I és del que ens venim queixant des de fa molts anys, i és que la planificació urbanística des de l'Ajuntament de Ripollet no existeix.
La regidora d'Urbanisme, Rosa Martín, insistia en que l'Ajuntament no pot decidir l'ús que fan els privats dels seus terrenys.
Yo quería contestarle al señor Piñuart, al señor Pijuan, y decirle que la planificación urbanística que hace este ayuntamiento lo hace sobre su suelo público y no sobre el suelo privado. Usted sabe perfectamente que el suelo privado y los propietarios tienen una serie de derechos y en este caso estamos hablando de un suelo privado en el que estamos definiendo los usos. Se podrían hacer esos como se podrían hacer otros. Es una decisión exclusiva y única del propietario a la hora de poder definir cómo quiere desarrollar su propiedad.
El punt es va aprovar amb els vots favorables de PSC i CiU i l'abstenció de la resta de grups.
Seguidament es va tractar de deixar sense efecte el tràmit de la modificació del Pla General Metropolità en la zona industrial del marge esquerre del riu Ripoll per poder incloure també el carrer de Tarragona.
Una vegada tramitat de nou, aquest pla permetrà que la zona industrial dels carrers de Sant Jaume, Balmes i Tarragona ampliï els seus usos també a comercial. De nou, el Compromís per Ripollet va lamentar que sigui un promotor privat qui hagi impulsat aquest canvi.
Un altre cop, la iniciativa va partir d'un privat que demanava el canvi d'usos d'una part de la seva nau, com consta en l'expedient, que justament comprèn aquest sector. Es va optar per fer-ho en tot el sector, no només en la seva nau. I reiterem que això, d'entrada, no ens sembla malament. Curiosament, però, aquest mateix privat que inicia el procediment d'aquesta modificació del PGM és el mateix que ha motivat el punt anterior i que no és altre, i cal dir-ho, que el president d'Unió Democràtica de Ripollet, partit representat en aquest Ajuntament. Respectem l'opinió dels tècnics i la recolzem, també restarem molt amatents a l'afirmació que recull l'informe que acompanya la resolució.
El propi alcalde va animar l'oposició a fer seguiment d'aquest tema per la seva complexitat.
És un expedient complicat i jo us demanaria en nom del govern que esteu resseguint aquest tema, és un tema difícil i us puc assegurar que aquest aquest govern es regeix estrictament per les qüestions purament tècniques en qualsevol de les decisions que prenen aquest tema i insisteixo, per nosaltres és una garantia que no vosaltres sinó tota l'oposició esteu resseguint aquest tema.
Es va donar el vistiplau a l'acord amb els vots favorables de l'equip de govern i l'abstenció de l'oposició.
A continuació es van tractar tres punts de l'àmbit mediambiental, l'adhesió a la declaració de Lleida, a la Carta Internacional per Caminar i a la xarxa de ciutadans i pobles per un aire més net.
La regidora de Medi Ambient, Gemma Edo, exposava els motius pels quals s'han presentat aquestes declaracions.
Des del 2004, el plenari d'aquest Ajuntament va, del març del 2004, ens vam acoplar el que és la xarxa de ciutats sostenibles de Catalunya. I llavors, com nosaltres som membres actius, hem començat a treballar. Hi han tres declaracions que nosaltres avui venim a ratificar davant del ple. Aquestes tres declaracions, cartes, el que es farà és coses que ja s'estan fent ara i que nosaltres, a més, hi han coses que encara no hem començat a fer, però sí que ja tenim un bon pas del que tenim fet.
Tots els textos tenen l'objectiu de potenciar les polítiques d'educació mediambiental, apostar per la vida saludable i respectuosa amb el medi ambient i en l'elaboració de diferents plans, com ara el de la millora de la qualitat de l'aire o l'adhesió a l'any europeu de l'aire. El compromís per Ripollet, tot i votar a favor dels tres textos, va acusar el govern de no fer polítiques mediambientals. Escoltem José María Osuna.
Nosaltres votarem a favor d'aquestes tres adhesions i acords perquè combreguem amb totes elles, però des d'aquí també volem deixar palès que el que necessitem són menys manifestos i més accions. No podem governar a cop de manifestos, adhesions, gestos o voluntat de bones pràctiques, sinó que a Ripollet el que ens cal és una bona política mediambiental. I el que podem dir a dia d'avui és que no hem tingut ni una bona ni una dolenta política mediambiental. Senzillament, no hem tingut cap mena de política en aquest sentit ni cap acció realment notòria en el camp mediambiental.
La regidora de Medi Ambient responia a l'oposició assegurant que s'està treballant per evitar les agressions al riu.
Dir-li que sí que hi ha gent que tira brutícia al riu, sí que hi ha gent que fa pesca il·legal, sí que nosaltres estem posant mesures perquè això no passi. I ja fa un temps que estem treballant, i vostè això ho sap, que estem treballant conjuntament amb els rurals i policia local perquè això no passi.
Totes tres propostes es van aprovar per unanimitat.
A l'apartat de mocions es van presentar tres textos. El primer, presentat pel Partit Popular, feia referència a l'estimulació del comerç local a partir de la modificació de determinades partides del pressupost. El text es va rebutjar amb el vot en contra de tots els grups.
Per part de l'equip de govern es van presentar dos textos. El primer text per mantenir l'actual designació de zona sensible a la totalitat de la conca del Besòs, que es va aprovar per unanimitat. En la discussió de la moció es va tornar a obrir el debat sobre les polítiques que ha fet el govern des de Medi Ambient. El propi alcalde va voler puntualitzar l'oposició que si no hagués fet res en favor del riu, ara no hi hauria fauna en aquest espai.
Però home, dir que no s'ha fet absolutament res, vostè sap que una conca fluvial no és una qüestió de parceletes, és una qüestió global qualsevol actuació que es faci en una conca fluvial s'ha de fer des d'un punt de vista de la globalitat de la conca. És a dir, el fet de que es faci una actuació a Sabadell indirectament s'està fent a Ripollet. Per què? Perquè és una incongruència que vostè digui que no s'ha fet absolutament res quan acte seguit diu el problema de la pesca. El fet que hi hagi un problema de pesca és que s'ha fet alguna cosa. Això vol dir que hi ha peixos.
La darrera moció demanava una modificació en la interpretació de la llei de l'IVA en relació als menjadors escolars, que també es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups, a excepció del Partit Popular, que s'hi va abstenir.
Finalment, en l'apartat de precs i preguntes en resposta a les preguntes de l'oposició, el govern municipal va informar de dos assumptes en relació a la comissió per l'arribada del tren i sobre la creació d'una línia d'ESO a l'escola Mare de Déu del Roser.
La regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, explicava que el govern ha estat el primer sorprès d'aquesta notícia.
Ara les escoles dominiques, com és el cas del Roser, s'han constituït en federacions i és des d'aquesta federació que s'ha demanat poder tenir una línia d'ESO a l'escola Roser. Aquesta sol·licitud, aquesta petició no ha passat ni tan sols pels serveis territorials de Sabadell, sinó que ha estat una demanda que s'ha fet directament a Via Augusta, a la conselleria. Nosaltres el que farem amb aquesta informació és traslladar-la a la comissió d'ensenyament del Consell Escolar Municipal, per una banda, i per una altra, bueno, doncs parlarem amb la Generalitat per veure això què vol dir de cara a la previsió de places de secundària a Ripollet. Però el que està clar i pel que hem de vetllar és que si hi ha qualsevol família que vulgui que el seu fill o filla faci la secundària en una escola pública, que aquesta plaça estigui garantida.
Respecte a la comissió del tren, l'alcalde va explicar que amb la convocatòria d'eleccions autonòmiques i el canvi de conseller al Departament de Territori, la presentació del Pla Director d'Infraestructura s'ha hagut d'aplaçar. L'Ajuntament es va reunir fa unes setmanes amb el conseller i els tècnics i ara s'està a l'espera d'obtenir resposta per part de la conselleria.
El ple ordinari del Consell Comarcal del Vallès Occidental, celebrat el passat 18 d'abril, va aprovar una pròrroga dels contractes per la realització del servei escolar col·lectiu pels alumnes de determinats centres d'ensenyament de la comarca. Aquests contractes s'allarguen fins a finals del curs 2013-2014. Aquest servei es presta per la Delegació de Competències de la Generalitat de Catalunya i aquest curs compta amb un total de 4.288 usuaris que fan ús dels diferents recorreguts de transport obligatori i no obligatori a tota la comarca.
La pròrroga dels contractes per a les diferents empreses de transport preveu una despesa d'uns 4,8 milions d'euros actualment i segons el contracte vigent des de 2009 es compta amb 13 empreses que realitzen el servei en els diferents recorreguts. D'altra banda, el ple del Consell Comarcal també ha aprovat per unanimitat l'ordenança reguladora de l'administració electrònica. Aquesta ordenança regula la utilització dels mitjans electrònics en l'àmbit de l'administració del Consell Comarcal del Vallès Occidental per tal de possibilitar la consecució més eficaç dels principis de transparència administrativa, proximitat i servei als ciutadans.
Segons ha fet públic l'Institut Nacional d'Estadística a través d'un estudi que inclou dades de tot Espanya, Ripollet és el setè municipi de Catalunya de més de 20.000 habitants, amb menys habitatges buits i el quart que més ha reduït el parc de pisos deshabitats en els darrers 10 anys.
En total, Ripollet compta actualment amb 15.049 habitatges, amb un 6,2%. Ripollet està per sota de la mitjana de la província de Barcelona i de Catalunya pel que fa als habitatges buits. En canvi, està molt per sobre de la mitjana quant a la reducció del nombre d'habitatges buits en els darrers 10 anys. Mentre que la província de Barcelona la reducció és d'un 6,6%, a Catalunya és d'un 8% i la mitjana dels municipis de més de 20.000 habitants és del 4,6%. A Ripollet la reducció ha estat d'un 60%.
Avui a les 7 de la tarda l'agrupació local del PSC de Ripollet ha organitzat una xerrada oberta a tota la població sota el títol L'educació catalana a debat.
A la conferència hi participen Antoni Martorell, secretari de Comunicació i Web del Comitè Sectorial d'Educació del PSC i exgerent de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona i Montserrat Anton, directora de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Iniciativa per Catalunya Verds ha renovat la direcció nacional amb 29 persones del Vallès Occidental.
Entre elles es troba Joan López, militant d'Iniciativa a Ripollet, que entra a formar part dels representants del Consell Nacional de la Formació Ecosocialista. La desena Assemblea Nacional d'Iniciativa es va celebrar el passat cap de setmana a Viladecans i hi va participar un centenar de persones de la comarca.
Aquesta setmana el regidor d'Ocupació Ferran Tornell i el de Joventut Rafael Gómez van presentar un programa que ajudarà a inserir laboralment 25 joves amb talent de Ripollet. Es tracta d'un programa innovador que combina accions d'orientació i adquisició d'experiència en empreses.
Aquesta iniciativa està subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu de la Unió Europea. Ripollet hi participarà amb un total de 25 joves. Els seleccionats hauran de ser de fins a 30 anys i estar en atur, tenir estudis universitaris o formació professional de grau superior, no tenir experiència professional relacionada amb els seus estudis i residia en algun dels municipis participants de la xarxa local Promoció Econòmica, Formació i Ocupació.
El grup Yelos de Vitoria ha invertit 60.000 euros en l'ampliació de la capacitat productiva de la seva planta a Ripollet i per tal de millorar la seva eficàcia energètica. Segons ha explicat la pròpia empresa, aquesta inversió servirà per adquirir una nova màquina per fabricar gel, un nou sistema de tractament i depuració de l'aigua, renovar la càmera frigorífica i millorar el sistema de paletització.
Aquesta inversió de 600.000 euros, juntament amb una altra realitzada a la planta de Gasteiz, farà que l'empresa augmenti la seva producció de 10 a 14 milions de bosses de 2 quilos de gel. Segons la direcció de l'empresa, aquest augment de la productivitat també es veurà reflectit en l'augment de llocs de feina de forma directa.
El 91.3 Info.
Ahir dijous, a partir de 4:45 de la tarda, el grup de pares i mares de les Famílies en Acció de l'AMPA de l'Escola Els Pinatons van organitzar una tancada al mateix centre en defensa de l'ensenyament públic i de qualitat.
Famílies en Acció, un grup de treball dins de l'AMPA del centre, està treballant des de fa uns mesos per unir esforços en contra de les retallades en matèria educativa. Entre algunes de les activitats que fan, cada primer dijous de mes convoquen la plataforma d'AMPAs on hi poden participar totes les associacions de pares i mares de la vila. Aquestes trobades es fan a 3:15 de la tarda a la sala de reunions de l'Escola Ginesta.
Ahir per la tarda, l'Info de Ripollet Ràdio es va trobar amb alguns dels membres de Famílies en Acció durant la jornada de protesta. Amb ells i elles vam conversar una estona sobre el naixement i treball del seu grup i com estan vivint la crisi a l'escola.
Avui l'Info de Ripollet Ràdio es trasllada a l'escola Pinatons per donar veu a la tancada que s'ha produït aquesta tarda, organitzada per les Famílies en Acció, l'escola Pinatons, en favor de l'educació pública i de qualitat. I amb nosaltres tenim a la Carme Damians. Carme, bon dia.
Hola, bon dia.
A la Basi Sánchez.
Hola. Hola, bon dia.
A la Lídia Guardado.
Bon dia.
Amb la Olga García. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
La Imma Negas. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. I el Sergio Vera.
Bon dia.
Tots quatre membres de Famílies en Acció.
Mm-hmm.
Bé, comencem parlant de l'activitat d'avui. Expliqueu-me, evidentment, l'eslògan parla per si sol, per l'ensenyament públic i de qualitat, però expliqueu-me quins són els objectius de la tancada d'avui.
Bueno, els objectius, no deixes una ironia el tancament. Si s'ha escollit, jo crec, la paraula tancament és precisament per les accions d'ensenyament, de tancar escoles, no? Llavors per això s'ha escollit aquesta paraula, i nosaltres estem fent una mica el contrari també, que es porta oixes obertes, perquè hem convidat a altres col·les de Ripollet que es sumin amb nosaltres, i bueno, l'acció és reivindicar d'una conèixer les dificultats que està tenint en aquest moment l'ensenyament i l'educació aquí a Catalunya, bueno, en general a Espanya, no?
Uh-huh. Expliqueu una mica quin és el plan que teniu previst per aquesta tarda.
Bueno, aquesta tarda, de 4:30 a 5, serà la benvinguda. A les 5 hi havia...
Tallers.
Comencem amb tallers. Es farà un taller de maquillatge, un taller de trenes, un taller de bombolles...
Gincama volíem fer.
Volíem fer una gincama, però amb el temps està una mica complicat.
Un de pancartes.
Sí, la idea era venir amb els nens i bueno, que s'ho passin bé aquí, i després la part central nostra més de reivindicativa era, bueno, la farem a 6:45, i es parla una mica del que estem fent tant Famílies en Acció com ja a nivell de Ripollet també, que hem format una associació, bueno, una plataforma d'AMPAs, escoles públics. I bueno, explico una mica tot això, no?
Mm-hmm. També teniu sopar i després a les 9 de la nit, sí, em sembla que fareu casserolades.
Sí, si arribem.
Si arribem a aquesta hora, depèn de la gent que siguem, sí. Si no, la farem una miqueta més aviat.
Sí, adelantarem i ja està.
Dieu que heu convidat a altres centres, que a part d'evidentment heu fet una convocatòria oberta a tota la població. Quina resposta heu tingut dels altres centres?
Bueno, de moment via mail. Bé, bueno, hi ha alguns que diuen que intentaran passar i tot això. El que ens trobem, bueno, nosaltres ens trobem ja aquí al col·le, no? És difícil mobilitzar a la gent, no? Potser altres col·les, doncs, encara és pitjor, no? Les AMPA són més petites, tenen més dificultats per organitzar-se, i bueno, ens trobem també que és difícil comunicar, no? Les AMPA als altres pares, i bueno, esperem que vingui algú dels altres col·les, però vaja.
Mm-hmm. Parlem una mica de Famílies en Acció. És una entitat, associació, un col·lectiu de pares de fa molt poc temps que us vau crear. Explica'm una mica quin va ser el naixement d'aquest grup.
Bueno, en realitat som una comissió, perquè bueno, nosaltres aquí a la nostra escola funcionem per comissions, hi ha l'AMPA, no? I després hi ha petites comissions que s'encarreguen de diferents coses, i la de Famílies en Acció, doncs, va sorgir bàsicament l'any passat, a final de curs, doncs, perquè, bueno, perquè vam detectar aquesta necessitat de mobilitzar les famílies, no? Sobretot d'informar-les, perquè trobàvem que, bueno, que no arribava la informació que sortia per les notícies, era com que no els implicava, no? Llavors vam decidir fer una miqueta aquesta acció de pont, no? D'intermediari entre les notícies i la informació més oficial i el que realment, doncs, afecta el dia a dia a la nostra educació i a la nostra escola. I això van sortir, doncs, un conjunt de famílies, doncs, que teníem interès, i bueno, i vam posar aquest nom perquè creiem que ens representa bastant, no?
Sobretot d'acció, de fer alguna cosa, no? De no quedar-nos parats mirant com succeeixen les coses, no? I bueno, mirant les notícies, no? De dir, hosti, que malament estem, no? I tot el que està passant, no? Sinó, bueno, intentant anar una mica més allà, agafar la informació, transmetre la informació a la gent, analitzar-la també, i després actuar, no?
Uh-huh. Aquí a Ripollet les escoles en general es mobilitzen, es mouen. A vegades dona aquesta sensació de que cadascú es tira pel seu compte i lluita per separat. Dèieu que també heu creat intenteu crear una xarxa entre vosaltres.
Com està funcionant?
Sí, d'aquí el tema de la plataforma. Una mica la idea va sorgir perquè, bueno, cada escola feia les seves activitats per la seva banda i no hi havia activitats conjuntes i, bueno, això no té massa sentit. El que s'ha de fer és unir a la gent en la lluita i no disgregar-la. Llavors, es va apuntar la idea aquesta, bueno, la idea de fer la plataforma va sorgir arran d'una taula que vam fer, una taula rodona. I, bueno, d'aquí va sorgir una mica...
Jo crec, això crec que es pot visualitzar quan vam fer una cadena de protesta, no? I aquí nosaltres tenim al costat el Ginesta, no? I ens vam trobar nosaltres aquí, que érem els que érem, però tenim aquí al costat el Ginesta, no? I ells van fer la seva cadena humana, nosaltres també vam arribar a creuar, no? Sense agafar-nos de les mans, no? Podíem haver quedat, no?
Com un simbòlic. Sí. O sigui, tots teniu el mateix, o tots tenim el mateix objectiu,
sí.
Però a vegades costa trobar els punts de
reunió. Llavors, el que estem fent...
El que estem intentant ara és arribar a totes les escoles, perquè, de fet, el tema de les retallades que està afectant a l'educació està afectant a totes les escoles públiques de Ripollet. Per tant, la nostra intenció és arribar a totes les escoles i si ens unim totes, se suposa que farem més forces. A més, ara s'ha ajuntat un altre tema, que és el tema de secundària, i aleshores, que això també afecta a totes les escoles de Ripollet, i per tant, doncs, amb aquest tema també estem intentant unir més i, bueno, crear més força.
Amb els instituts.
Amb el tema dels instituts, exacte. És un tema que ens trobarem, doncs, no només Pinatons quan surti la primera promoció, sinó que aquell any es trobarà, doncs, molts nens que han de fer secundària i no hi ha places suficients. Pinatons, Ginesta i inclús els concertats, vull dir que...
Ara hi ha hagut una recol·locació en aquest sentit d'una assignació per part de la Generalitat de centre institut de referència. Hi ha hagut polèmica, en aquest cas encara no tenim alumnes de sisè en aquest centre, però sí que hi ha hagut polèmica amb molts pares al centre que tocava i tot això.
A nosaltres el que reivindiquem és que es compleixi, no? Pues que vam prometre, no? que construirien un quart institut a Ripollet, els terrenys estan cedits i la Generalitat ha de començar a construir-ho. O sigui, el problema ja existeix ara amb aquesta resignació i que hi ha molta gent que no està content, no és el nostre cas perquè encara no tenim alumnes, però el que nosaltres volem és que hi hagi una planificació, que no sigui d'aquí a 2 anys, que quan sortiran els nostres grups i altres d'altres centres, que es trobaran, doncs, com a llaunes, no? A les aules, perquè no hi ha espai suficient i això afectarà, doncs, també a la qualitat de l'educació i també, doncs, al treball del dia a dia dels propis mestres, no? Llavors nosaltres el que volem és que es compleixi això i que comencin a planificar-ho, que ho tinguin en compte.
Com s'estan vivint les retallades des de Famílies en Acció i des de l'AMPA i com a pares i mares de nens que estan anant a l'escola, com ho esteu vivint? Va, sí.
Bueno, el dia a dia no es nota. Si no estàs ficat en el que està passant, el dia a dia no es nota gaire. O sigui, si el teu profe no agafa la baixa i no passa res, no es nota perquè tu no estàs a classe i no saps el que passa. Però sí que és veritat que si hables amb el director del centre i comença a explicar-te, pues sí que n'hi ha i moltes. El que passa és que nosaltres estem perquè això arribi als pares, saps? Perquè, clar, tu portes en una escola i no saps el que passa a dins, si no passa alguna cosa d'una baixa de molts dies, o... perquè fins ara no s'escobria les baixes fins al 10 dia, ara ja comencem al 5, però déu-n'hi-do. Però clar, si això a tu no et passa a classe, no se sap, saps? Llavors ens trobem amb això, amb que no... Bueno, que n'hi ha moltes coses, però que els pares no arriben.
Podríem dir que la crisi està anant, o sigui, a costa de la bona voluntat del professorat?
Sí, totalment.
Sí, això sens dubte. El que deia Basi és això, no? Que a vegades nosaltres no ens assabentem dels problemes, però després si comences a parlar una mica o fas una mica d'investigació, perquè en aquest cas el director aquí del centre, no? O professorats, no van dient és que em passa això, no? És que tinc... Però després si comences a mirar i tal, jo me recordo quan ens vam crear, jo em vaig quedar un dia sobtat, no? Perquè hi havia aules que no podien utilitzar perquè no es podien netejar, no? O no hi havia cadires, no? I clar, dius, hosti, com és possible, no? Que no es puguin comprar 40 cadires, si és que són necessàries, doncs s'haurien de poder comprar, no? I amb les aules va passar això també, hi havia aules tancades. No, això, clar, el director no el publica, no ens, bueno, pràcticament no ens diu res, no? Però després comences a mirar i hi ha aquest tipus de problemes.
També. Després hi ha espais, per exemple, on els nens es barregen. En aquesta escola, per exemple, hi ha espais on els nens es barregen i clar, necessita més professorat, bueno, més el professorat necessari. Aleshores, hi ha dies que els nostres fills no fan espais. I aleshores preguntes, com és? Avui no hem fet espai, com és això? Doncs perquè el professor de no sé què està malalt, que no té res a veure amb ell, però clar, ja ha de fer.
Es toca tota l'organització de l'escola.
I de fet, a nosaltres no ens toca directament, però hi ha escoles que, per exemple, crec que no estan fent sortides. Oi que no?
Sí. Hi ha escoles que han decidit no fer colònies, no fer sortides.
No fer sortides.
Això a nosaltres ens sembla que és... No, bueno...
De cap enrere,
exactament.
La participació sovint és complicada. Les AMPA moltes vegades pateixen la típica excusa de és que treballem i a vegades costa que la gent s'impliqui. Una cosa que positiva que li podíem treure a tot això és que poder la gent s'han adonat que s'ha de participar per millorar les coses, o tot i així està costant?
Tot i així està costant molt.
Tot i així costa.
Molt, sí. La participació és molt complicada. Però jo també penso que el tema és que les AMPAs fins ara estan fent una simplement una tasca de gestió. I llavors això és molt farragós i no és atractiu per les famílies. Aquí a Pinatons la participació és molt alta, però perquè tenim un munt de comissions en què et pots implicar. Bueno, i cadascú pot elegir la comissió que més li agradi. Llavors aquí la participació sí que és més alta.
Trobem a faltar una miqueta d'educació també, no? De com és un AMPA realment, no? Suposo que la gent va heretant les tasques i no es paren a pensar, bueno, i què més podem fer, no? I llavors això també, bueno, costa, però ja a Ripollet hi ha gent amb ganes, no només a l'escola Pinatons, hi ha gent amb ganes. I, bueno, i a veure si això serveix doncs, per mobilitzar també la gent, no? Per entendre que es pot fer alguna cosa més.
Avui és una jornada reivindicativa. Jo us... Des de Ripollet Ràdio us prestem els nostres micròfons perquè feu una crida, no a la participació, perquè ja s'haurà passat de la jornada, però sí a la lluita, a la defensa de l'ensenyament públic i dels pares, i pares i mares d'aquesta escola que s'acostin a Famílies en Acció a participar amb vosaltres.
Exacte. Sí, bueno, és el que has dit, no? Sí a la participació, perquè bueno, nosaltres hem fet aquesta tasca avui, però diumenge hi ha una manifestació a Barcelona que podem anar tots, d'on siguem, de Ripollet, de Salanyó, on vulguem. Estaria bé, no?, que fes un bon dia, la gent sortís amb aquesta excusa a passejar, però sobretot una miqueta que ens conscienciem, no?, que això ara potser no ho notem perquè el comentava abans, però les retallades és una cosa que tindrà efectes a llarg plaç i això ho hem de tenir en compte. I si no cuidem nosaltres l'educació dels nostres fills, no la farà ningú.
Sí, digues. Bueno, anem a dir que això que s'ha de fer com un pas endavant, no?, d'anar una mica més enllà, no?, que qualsevol, bueno, en les seves possibilitats cadascú ha d'intentar fer el que pugui, no? Aquí, per exemple, el tema de samarretes o tot això, doncs, bueno, el que el teu fill porti una samarreta, doncs això ja és positiu, no? Si a més pots fer més coses, doncs millor encara, no? I a nivell local de Ripollet, nosaltres ara el que sí que volem intentar conscienciar la gent i informar sobre el tema de l'institut que parlaves abans, que considerem que és un tema molt greu i que hi haurà grans problemes aquí al poble. Això no només ho diem nosaltres, l'Ajuntament, que hem mantingut ja alguna conversa, també està d'acord. Hi ha un problema que està clar, que ens trobarem d'aquí 2 anys, i aquí o fem un pas endavant tota la comunitat educativa de Ripollet o ens trobarem que serem un... Bueno, ja som un dels pitjors pobles en temes de repetidors. Ens trobarem encara que anirem a pitjor.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès, us desitgem moltíssima sort i que aquí ens teniu al vostre costat pel que necessiteu.
Gràcies.
Esteu escoltant Info.
La 26a edició del Sant Jordi a la Rambla, celebrat el passat 21 d'abril, va tornar a ser un èxit de participació i públic. L'activitat organitzada per la CRAC va comptar amb una seixantena d'entitats, més de 40 artesans, 7 nous llibres del racó de les lletres locals i una desena d'actuacions al pati del Centre Cultural de les Entitats Locals.
Com a novetat amb motiu de l'any Espriu, es va fer una lectura de textos de l'autor. En aquesta activitat hi van participar 19 entitats, a part d'altres persones a títol individual, com ara l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, o la regidora de Cultura, Rosa Martín. Ripollet Ràdio també va debutar al Sant Jordi amb una programació especial cara al públic i va recollir uns 100 quilos d'aliments per a Càritas. Paral·lelament al migdia va tenir lloc a la plaça del Molí la mostra gastronòmica on enguany es van poder degustar una gran oferta de tapes.
I de nou aquest 23 d'abril, el racó de les lletres locals i la llibreria 4 van instal·lar un punt de venda de llibres a la porxada del Centre Cultural de 10 del matí a 7:45 del vespre. A 6:45 de la tarda, l'autora del conte Un somni al despertar, Alba Martínez, va fer una pintura en viu mostrant la seva visió de la llegenda de Sant Jordi.
Àngels Leiva, responsable del racó, ha valorat molt positivament la jornada de diumenge, però sobretot l'espai del mateix dia de Sant Jordi. L'escoltem.
La veritat és que tot molt bé. Diumenge va anar molt bé, però ja és una cosa, diguem, que és normal. Però nosaltres estar aquí avui el dia 23 ens sembla també molt important i la veritat és que aquest any sí creiem que la gent ja és molt conscient de que nosaltres hi som el dia 23 venent llibres i per tant durant tot el dia pràcticament hem tingut gent a la parada, tant en el que és la venda de llibres de generals amb la papereria 4 com nosaltres aquí al racó de lletres locals.
Els autors més venuts han estat Aleix Saló, Miquel Petit i Alba Martínez.
L'Aleix Saló, l'Alba Martínez i el Miquel Petit. L'Alba Martínez, hem de dir que es va exaurir el diumenge al seu compte, Un somriure al despertar. Hem intentat fer gestions amb l'editorial, a veure si avui el podríem aconseguir. Ha sigut impossible, però el que sí que ja hem parlat amb les llibreries també locals, que ells puguin disposar del llibre en els propers dies. És a dir, que bueno, intentar cobrir una mica aquest forat. I per la resta, molt bé, la gent està molt contenta que estiguem aquí i nosaltres també de ser-hi.
Enguany el racó ha presentat 7 novetats literàries de caire i temàtica molt diversa.
I també aquest dimarts, coincidint amb el dia de Sant Jordi, la Biblioteca Municipal va fer públic el veredicte de la 16a edició del concurs de punts de llibre. D'entre el prop de 500 obres presentades, es van fer entrega de 3 premis per cada una de les categories segons les edats dels participants. A l'acte hi van participar la regidora de Cultura, Rosa Martín, i la directora de la Biblioteca, Roser Pecanins.
Aquesta edició s'han presentat 485 persones, 222 en la categoria A, de 6 a 9 anys, 214 a la B, de 10 a 13 anys, i 49 a la C, adults a partir de 14 anys. Martí Pérez, Carla Moreno i Marc Garcia van ser els 3 guanyadors de cada categoria respectivament. A part del premi en metàl·lic, com cada any els nou punts premiats s'han imprès per fer de punts de llibre en el préstec bibliotecari. Des de la biblioteca també es va fer una menció especial i un obsequi als participants del Centre Ocupacional Espessur. Escoltem a la directora Roser Pecanins.
Hem volgut acabar aquest veredicte fent una menció especial. Enguany, dins d'aquesta categoria, també han presentat dibuixos realitzats per alumnes del Centre Ocupacional Espessur, per la qual cosa el jurat ha decidit fer menció especial i reconèixer el seu treball i els hi fem obsequi d'aquest lot d'audiovisuals i també de tots els punts que han participat i que han tingut algun premi. Moltes gràcies.
Tant la directora com la regidora de Cultura, Rosa Martín, van felicitar els participants i van destacar el bon nivell adquirit. La regidora Rosa Martín tancava l'acte.
Vull agrair la presència de tots els participants que any rere any continuen apostant per aquesta activitat. Dic que aquest any tenim més participants que l'any passat, o sigui que ja per nosaltres és tot un èxit, que cada any és més complicat escollir els guanyadors. Però bueno, jo penso que això també és bo, perquè això significa que tenim gent a Ripollet que dibuixa molt i molt bé. Aquest any el tema que hem escollit pel tema del punt de llibre és Salvador Espriu, perquè fa aquest any, el 2013, 100 anys del seu naixement. És un tema que també ha sigut una miqueta complicat.
La resta de punts participants es guardaran a l'arxiu de la biblioteca.
En el quart aniversari de l'entitat, Ripollet Acció Fotogràfica va presentar aquest dimecres una nova exposició al Centre Cultural. Es tracta de Passió per l'Acció, una mostra on han participat 60 artistes, tots ells socis de l'entitat. Entre les diferents instantànies es poden veure des de les primeres fotografies que va exposar Acció ara fa 4 anys fins als guanyadors del segon concurs de fotografia infantil.
Passió per l'Acció conté imatges d'una gran varietat d'estils i temàtiques. Així ens ho explicava el president de l'entitat, Joan Serrano.
De fet, és una exposició molt, molt diversa. Cada autor pues, bueno, ha tingut la llibertat de poder expressar el que ell vol, i des d'una fotografia de natura a una fotografia de retrat, un esportiu, blanc i negre, color, fotografia de fantasia, vull dir, fotomuntatge, tot, aquí hi ha de tot. Què vol dir? Que no tothom treballa i fa fotografies d'un sol estil, o inculquem nosaltres que facin alguna cosa sempre d'una mateixa gamma, sinó que aquí hi ha una diversitat molt gran.
La inauguració, que va comptar amb la presència de la regidora de Cultura, Rosa Martín, es va celebrar entre amics i socis de l'entitat i trencant tots els protocols habituals. Els diferents autors presents a l'acte van fer una explicació de la seva fotografia. De cara al futur, l'objectiu de l'entitat és seguir potenciant la formació. Escoltem el president d'Acció, Joan Serrano.
Bueno, de fet, aquest any 2013 volem apostar molt fort per als temes dels tallers, la formació, perquè veiem que és el fruit, que aquí ja tenim una petita mostra del fruit de la cultura fotogràfica que té el propi soci, i és gràcies a això, als tallers, la formació que anem fent. I aquest any doncs, estem apostant molt per aquestes formacions, petites formacions, petits tallers exclusius de moltes coses, sigui d'estudi, taller de nu, bodegón...
La mostra es podrà veure a la sala 1 del Centre Cultural fins l'11 de maig.
El Centre d'Interpretació del Patrimoni ens ofereix aquest diumenge una nova edició dels tallers Juga amb la Història, en aquest cas dedicat als vitralls gòtics.
Sobre base de cartró, els participants retallaran les formes desitjades i revestiran els buits en paper cel·lofan de diversos colors. L'activitat és a les 12 del migdia i les inscripcions s'han de realitzar al mateix CIP. Està recomanada per a nens a partir de 5 anys.
I mitjançant una campanya de micromecenatge s'ha reeditat el llibre que explica en primera persona l'existència de la col·lectivització agrària que va tenir lloc durant el període revolucionari de 1936 a Ripollet i Cerdanyola. Impulsada pel col·lectiu Mai Més, aquesta reedició inclou un annex amb documentació inèdita provinent dels arxius municipals de Cerdanyola i Ripollet, de l'Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona i de l'arxiu Montserrat Terradellas al monestir de Poblet. El proper 11 de maig el local acollirà la presentació de l'obra.
La reedició de Tal como lo vi, la col·lectivitat de campesinos de Cerdanyola i Ripollet 1936 1939 de José García Sánchez alias Carreta respon, segons ha manifestat en nota de premsa el col·lectiu Mai Més, a la necessitat de recuperar un llibre i un moment clau de la història local més recent. El llibre es presentarà a Cerdanyola el dijous 2 de maig a les 7 de la tarda al casal La Clau al carrer Mare de Déu del Pilar 43 i el dissabte 11 de maig a l'espai al local de Ripollet al carrer Montoriol 32. Es podrà trobar a les llibreries de la zona.
El proper 4 i 5 de maig, en el marc de les activitats de les festes del Roser de Maig de Cerdanyola del Vallès, l'agrupació Fotocine Cerdanyola-Ripollet realitzarà un taller de fotografia infantil. Està dirigit a nens i nenes de 8 a 14 anys i les inscripcions s'han de realitzar a curs@focer.cat. El curs és gratuït.
L'horari del curs serà dissabte 4 de maig, teoria i primeres pràctiques a l'Ateneu de Cerdanyola d'11 del matí a 1 del migdia, i dissabte i diumenge es faran diferents sessions pràctiques durant els actes de festa major.
Info, edita i presenta Francina Ricard.
El proper dilluns s'inicien les inscripcions dels casals estius municipals organitzats per la Regidoria de Joventut i Ciutadania, Serveis Socials i Educació en el marc del Pacte del Lleure de Ripollet, on tenen representació les AMPAs, les escoles públiques del municipi, l'Esplai i la Gresca. Avui, per parlar d'aquest tema, ens acompanya a l'estudi el regidor de Joventut, Rafael Gómez. Rafa, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal, Francina?
I les dues directores coordinadores de l'Esplai i la Gresca, la Marta Buixó i la Gràcia Mora. Molt bona tarda.
Hola, què tal?
Moltíssimes gràcies per haver vingut a l'informatiu d'avui. I comencem, bueno, parlant d'un tema que vosaltres el dia de la roda de premsa vau destacar amb molta importància, que és que enguany hi ha més ajudes perquè la gent vingui a participar a l'Esplai.
Sí, exacte. Aquest any, des de la Fundació Catalana de l'Esplai, s'ha engegat
com ja dels darrers últims anys, però aquest any hi ha més ímpetu perquè van ser guanyadors del concurs que va fer l'obra social de la Fundació de la TV3, i per tant hi ha més recursos a destinar en beques, i per tant el que volíem era fer una crida a les famílies perquè en facin ús, perquè l'en demanin, perquè no costa gens, i si costa, doncs cap problema, poden dirigir-se a l'Esplai i nosaltres estarem encantades d'ajudar-los a gestionar aquestes beques. Aquestes beques estaran destinades a infants i joves per fer l'activitat de casals, però també per fer l'activitat de campaments els últims dies de juliol, amb infants durant els tres últims dies, 29, 30 i 31 de juliol, i amb joves l'última setmana, a partir del 26 de juliol fins al 31 de juliol.
Mm-hmm. També vau insistir molt del tracte personalitzat, de dir que la gent vingués, expliqués cadascú el seu cas particular, perquè s'atendria a cada persona per separat.
Sí, nosaltres, com bé diu la Marta, les beques es poden demanar de forma personal des de la web de la Fundació, però nosaltres volem tractar de forma individualitzada les famílies que tinguin necessitats per poder gestionar adequadament la beca i per enviar-la al circuit més adequat. Nosaltres tenim molta relació amb serveis socials del municipi. Mai cap família de les que nosaltres hem derivat o de les que s'han adreçat directament a serveis socials s'han quedat sense ajuda econòmica per fer casals, i tenim la funció de treballar coordinadament perquè cap família es quedi sense activitat aquest any, i llavors el tracte i la individualitat és molt important, i per això demanem que s'adrecin a la Gresca.
Uh-huh. També, a part d'això, hi ha l'aportació de serveis socials i l'aportació de l'Ajuntament, no és així, Rafa?
Sí, la verdad es quería destacar sobre todo que este pacto, o el Pacto del Lleure, es una mesa en la que participan diferentes entes, entre ellos están las direcciones de centros escolares, las AMPAs, el Esplai La Gresca como el desarrollador del propio Casal de Estiu, y después dentro de los departamentos del Ayuntamiento estamos la Regiduría de Servicios Sociales, la Regiduría de Educación y la Regiduría de Juventud y Ciudadanía. Quiero destacarlo porque a mí ya cuando llegué como concejal de Juventud me pareció algo sorprendente en que tuviéramos una mesa de participación en la que estuvieran implicados todos los agentes relacionados con este objetivo que era el de Casal de Estiu, y que dentro de esta mesa se hubieran llegado a consenso y a poder proyectar durante todo este tiempo lo que sería Casal de Estiu. Respecto a la subvención que se aporta, es una subvención que está dirigida y se aporta hacia las AMPAs, y que a través de las AMPAs se gestiona esta subvención dentro de la propia mesa, ¿no? Y por otro lado, es destacable pues lo que ya han comentado Marta y Graci, que es que en ningún momento nadie se ha quedado fuera por un motivo económico. Es decir, primero cabe esta posibilidad de dirigirse hacia la Concejalía de Servicios Sociales en el caso de que tuvieran algún tipo de dificultad económica y de esta manera recibir una subvención, y en el caso de que no pudieran acceder por algún tipo de, o bien no cumplir con algún tipo de requisitos y demás, tenemos además la posibilidad, que ya la teníamos en años anteriores, pero este año viene fomentada por parte de la Fundación a través de la entidad La Gresca, la posibilidad de acceder a las subvenciones directas para casas de estiu y campaments que uh-huh. han comentado antes.
Parlem ara del casal pròpiament dit, que com cada any començarà quan s'acabi el curs escolar a partir del 25 de juny i s'allargarà durant tot el mes de juliol. Quines novetats teniu preparades per aquest any?
Com a novetat aquest any, dic que aquest any es fa a les escoles Tiana, Tatxer i Ginesta, i aquest any hem apostat per fer menjador a les tres escoles, és el primer any que ho fem. És un tema de distribució de municipi, com sempre, i perquè intentem donar la major resposta a les demandes que les famílies han tingut. La nostra forma d'actuar és com sempre, fem un dia de sortida de tot el dia, fem piscina, fem tallers a través d'un centre d'interès, i les inscripcions es poden fer al mateix lloc, centre cultural, les escoles i a la pròpia entitat. Sí que m'agradaria dir que hi ha una errada al tríptic, que hem dit que les inscripcions es fan fins al dia 25 de maig al centre cultural, i és fins al dia 24. Mm-hmm. I, bueno, una miqueta la Marta les diu.
Sí, a nivell de fer les inscripcions, com a novetat aquest any és que hem avançat amb les noves tecnologies, o tecnologies de informació, i en tot cas a la web està penjada tota la informació pertinent. Es pot descarregar la inscripció, omplir-la a l'ordinador, imprimir-la, adjuntar la documentació que surt al tríptic i portar-la a l'esplai. El que sí que aquest any demanem és que es faci efectiu el pagament del 20% de la quota abans de portar la documentació a l'esplai. Per tant, la documentació inclourà el resguard, el comprovant de pagament d'aquest 20% de la quota, que cadascú, clar, serà un tant per cent, o sigui, serà una quantitat diferent, val? I que això s'haurà de calcular. El tríptic ja surt també especificat quin és el número de compte bancari on poder fer l'ingrés. I res més.
Això. Com a tema de colònies, l'any passat vam fer com a innovació de passar-les a setembre, no van funcionar molt bé, llavors aquest any sí que donem la possibilitat de les 5 setmanes de casal i els últims 3 dies fer activitat de colònies. I bueno, ja està la mateixa línia. La proposta educativa que treballarem aquest any és Viure i somriure. És una proposta educativa en base a tot el tema de salut, tant salut mental com tema alimentari. Com a entitat portem un any treballant amb un projecte alimentari, d'educació, amb tot el tema dels hàbits d'alimentació, i consideram que era un bon moment per apostar no tant com a un tema de salut, sinó de qualitat de vida, i aquest any doncs, la nostra proposta va en aquesta línia.
Mm-hmm. L'any passat es van apuntar unes 312 persones tant entre infants i joves. No sé, potser és una mica prematur, però quina previsió podeu tenir per aquest any?
En principi no hem fet una previsió ni a la baixa ni a l'alça, estem, com dius, no? És un moment molt previ i encara no hem començat les inscripcions. El que sí que ja hem rebut són moltes trucades de famílies interessants pel casal, bàsicament com cada any a aquestes alçades. Vull dir que en principi no preveiem que hi hagi una davallada, i per això també fem tant de ressò les beques de serveis socials i també de la Fundació, és a dir, que no sigui un motiu econòmic ni participar ni deixar de fer-ho. Sí que els casals d'estiu prenen també un sentit de conciliació d'horaris laborals amb les famílies, però més enllà d'això, els casals també són una oferta lúdico-educativa on la participació de l'infant és important, independentment de que els pares doncs, no estiguin treballant. I per això fomentar doncs, l'ús de les beques, perquè tot i que no estiguem treballant, participar als casals és divertit i és important.
Mm-hmm. En aquest sentit de la conciliació, es manté la poder-se apuntar al casal per setmanes, i a més teniu diversos diferents trams de matí amb dinar, amb tarda.
Sí, una cosa de les que sempre hem treballat a la taula, que jo crec que la riquesa dels resultats que nosaltres executem és la planificació que es fa a la taula, perquè estan tots els agents implicats, és trobar el punt de necessitats de les persones. Llavors sempre hem apostat molt per fer apuntar la gent per setmanes, per diversos motius, i un tema que potser és econòmic, però situacions personals de la família. També apostem molt perquè famílies que comencen noves, en nou curs de P3, doncs, som molt conscients que dona una por per deixar a infants amb gent que no coneix. Llavors, la nostra primera línia és dir, bueno, pues coneixe'ns, que el nen provi, llavors després sempre es pot ampliar per setmanes, i els horaris sempre són de 9 a 1, sempre els dijous fins a les 4 i mitja, de 9 a 4 i mitja, si es queda menjador, i després sempre hi ha els serveis d'acollida i de menjador esporàdic.
Mm-hmm. A més, aquest any hem apostat, doncs, ho deies, Gràcia, abans, és per garantir que les tres escoles on es faci casals, aquest any hi haurà el menjador, que altres anys això no havia passat, i aquest any és una novetat.
Uh-huh. Rafa, comentaves abans amb la primera intervenció la sorpresa que et vas emportar de com funcionava el pacte. Ara ja porta uns anys funcionant. Esteu pensant o us heu plantejat ampliar-lo, que aquest pacte vagi una mica més enllà que només l'organització dels esplais?
Bueno, en principi estem utilitzant també el propi model per aplicar-lo en altres camps dins del que seria el tema municipal o dins de l'Ajuntament. És a dir, nosaltres dins de les nostres competències tenim la part de joventut, però tenim també la part de ciutadania i solidaritat, i volem extrapolar aquest model que hem vist que és un model d'èxit i que està funcionant. Disculpa, és un model participatiu que està funcionant, que està tenint bons resultats. Després en els moments de diagnosi ens adonem que això està funcionant, per tant l'estem extrapolant i segurament el farem funcionar en altres àrees. Sí que és important que inclús dins del mateix de la mateixa taula del Pacte del Lleure cada any es va millorant, és a dir, o sigui, estem dins d'un procés de millora contínua, i si bé ara han comentat Marta i Gràcia el tema de que seria pues, la diferent oferta que tenim. És a dir, nosaltres ens hem d'adaptar a les necessitats de les diferents famílies que hi ha a Ripollet. Llavors, nosaltres no podem apostar per una, en un primer moment, segurament l'oferta era el millor més limitada, i la que estem és fent-la més dinàmica. És a dir, vull dir, el que la matriculació sigui setmanal dona oportunitat a que la gent, el que vulgui dues setmanes, podrà matricular-se dues setmanes, però no obliguem d'aquesta forma a tenir que estar matriculat durant dues setmanes, perquè potser hi ha famílies que potser no s'ho poden permetre per un costat, o bé per un tema laboral, o bé de vacances i demés, no s'ho poden permetre tampoc, o bé ho proven els nens i no estan contents. Bueno, tot això ens permet una flexibilitat que hem anat aprenent durant aquest temps i que pues, fa que aquest producte final, diguem-ne, surti de manera òptima.
Especialment per les famílies de nens amb 3-4 anys que poder provar l'esplai per primera vegada. Què els hi diríeu perquè s'animessin a participar?
Jo diria que normalment és una experiència única, que sempre que proven repeteixen, i això ens ha passat a moltes famílies, sobretot en les que s'apunten primera setmana, que som molt conscients de la por de les famílies, per això demanem aquesta inscripció que ens caracteritzem per fer-la molt individualitzada, per donar resposta a totes les necessitats que la gent tingui de respostes i de saber. Que provin, que és una oportunitat per viure uns casals d'estiu en contacte amb la natura i amb una proposta educativa molt enriquidora.
Doncs recordeu-nos la pàgina web de la Gresca.
Sí, mira, és www.lagresca.org. Jo no sé si tindríem temps per afegir una coseta.
Digues, digues.
Sí? No, simplement doncs, que no hem parlat gaire de preus i de si les quotes han pujat o no aquest any, i sí que ens agradaria doncs, dir que hem fet un esforç important a nivell de pressupost per no incrementar les quotes, tot i que aquest any, com bé sabem, hi ha hagut increments importants en tot el que ens envolta, com és l'increment de l'IVA, l'IPC, etc. Per tant, des de la taula es va fer una aposta per reduir despesa i no incrementar substancialment les quotes. En aquest cas, crec que hi ha una pujada mínima que no arriba ni al preu que ha pujat l'IVA. A banda d'això, sabem que els casals inclouen, o la quota dels casals inclouen el 20% de descompte en la inscripció del segon germà. Sempre s'aplica el 20% de descompte a la quota més elevada, és com un criteri ja fa temps, diguem, que s'aplica, i a més, doncs, ja hem dit, les quotes inclouen la subvenció de l'Ajuntament de Ripollet, inclouen totes les activitats i totes les sortides que es facin durant les 5 setmanes. No demanarem un extra a les famílies per res. Així, d'aquesta manera, també fomentem que ningú quedi exclòs de cap activitat per raons econòmiques, perquè ja queda tot inclòs, diguem. I, a més, inclouen també la samarreta dels casals, que cada any és una sorpresa nova.
És un bon afegit.
Exacte.
Doncs Rafael Gómez, Gràcia Mora, Marta Buixó, no, lamentablement no tenim més temps, però en seguirem parlant. Moltíssimes gràcies per atendre i fins aviat.
A vosaltres.
Moltes gràcies. Gràcies. Adéu.
Gràcies.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
La previsió meteorològica ens anuncia pluja durant tot el cap de setmana i s'allargarà durant dilluns i dimarts de la setmana vinent. Amb aquesta previsió, algunes activitats previstes per aquest cap de setmana, com ara la segona passejada pel carril bici i la cursa de BTT, s'han hagut de suspendre.
I fins aquí l'info d'avui divendres 26 d'abril de 2013. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, al control tècnic, Laia Prats i qui us parla, Francina Ricard. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Gràcies per acompanyar-nos, bon cap de setmana i fins la setmana vinent.